I al teu quiosc.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Vademecum.
Programa dirigit i presentat per Eva Caballero.
Ahir va ser el Dia Mundial contra el Càncer i arreu del món tots els mitjans de comunicació van fer-se ressò sobre la situació actual de la malaltia. Si bé és cert que, tal com diu la Societat Espanyola d'Oncologia, una de cada dues persones que neixin avui dia tindrà càncer al llarg de la seva vida, també és una realitat que els avenços oncològics de les últimes dècades han suposat un canvi radical en la qualitat de vida i supervivència dels afectats. Des dels anys 70, a Espanya s'han triplicat els casos de pacients que sobreviuen al càncer. L'Organització Mundial de la Salut insisteix en que, si no fuméssim, no estiguéssim grassos i no prenguéssim el sol de manera inconscient, les xifres d'afectats serien molt menors. El que està clar, ja que costa conscienciar-nos de la importància dels hàbits, és que la genètica també juga un paper fonamental i que, en molts casos, la medicina és l'única que pot posar remei. Per això, la investigació i, sobretot, el finançament són crucials per seguir avançant i salvant vides. Avui, la ciència coneix més sobre les bases moleculars dels tumors i això ens acosta a tractaments més efectius i amb menys efectes secundaris. Tot gràcies a investigadors que es deixen la pell en desarmar aquesta malaltia. Ahir mateix el reconegut oncòleg Josep Baselga declarava als mitjans que avui dia ja sabem què és el càncer i com atacar-lo. El científic està convençut que el seu complet coneixement genètic obrirà les portes a la curació. També el gran Joan Massaguer, director de l'Sloan Kettering Institute de Nova York, va dir ahir que el càncer deixarà de ser, en menys de 10 anys, un quadre negre de Goya. Tots dos són referència científica mundial en la lluita contra el càncer. Tots dos són catalans i tots dos, tristament, van haver de marxar de casa nostra per poder seguir treballant en els seus projectes, que avui són pioners al món en investigació de càncer i metàstasis. Tots dos viuen i creixen professionalment a Nova York, on sí han trobat un reconeixement i un espai que aposti per la grandesa que estan fent i els doni finançament per seguir treballant en la cura del càncer. Bona tarda. Són les 6 i 17 minuts i estem en directe a Ràdio Estel per parlar-nos de salut i qualitat de vida. I anem a fer un repàs al sumari. Començarem el programa amb la secció habitual InfoSalut, on comentarem les notícies més rellevants de la setmana. Parlarem, entre d'altres temes, del fenomen genètic que ha estat notícia arreu del món. Un nadó amb dues mares i un pare. Un polèmic procediment de reproducció assistida que fusiona l'ADN dels òvuls de dues dones amb l'esperma d'un home, per tal d'evitar la transmissió de malalties degeneratives. Després de dies de debat i polèmica, finalment la Cambra de Diputats del Regne Unit ha donat llum verda a aquesta tècnica. I avui ens endinsem en el món del vi. Si el prenem amb moderació, el vi, a més de ser un excel·lent acompanyant gastronòmic i un plaer pel paladar i pels sentits, és també un aliat de la nostra salut. Però quin vi és més convenient? La ciència recolza realment aquesta tesi? Tenim avui amb nosaltres a l'especialista en gastronomia, Mònica Ramírez, que ens explicarà tot sobre el vi com a beguda saludable i ens recomanarà també els millors llocs on prendre una copeta a Barcelona. I per últim, a la secció Llibres que curen, l'editora Míriam Malagrida ens parlarà del llibre Rompiendo el hielo, una obra que parla de la superació, l'esforç i la perseverança per tal d'aconseguir el que un desitja. L'autor, Ander Mirambell, esportista d'èlit d'esqueleton, descriu en aquest llibre com ha superat les barreres i ha lluitat per aquest esport tan poc reconegut aquí a Espanya i pel que sent autèntica passió. Parlarem amb ell sobre esport i superació al final del programa. Benvinguts al Vademecum. I comencem posant-nos al dia de les notícies de salut més destacades de la setmana i ho fem amb el periodista Ignasi Miranda. Bona tarda, Ignasi.
Hola, bona tarda, Eva.
A Londres, el Parlament Britànic ha autoritzat per primera vegada al món la utilització de l'ADN de tres persones en la reproducció assistida. Així, el futur nadó tindria dues mares i un pare. Aquesta tècnica evita la transmissió d'algunes malalties genètiques incurables, però també genera molta polèmica. La nova tècnica de reproducció assistida s'anomena donació mitocondrial. Parteix de l'òvul de la mare amb el mitocondri defectuós. D'aquí s'extreu el nucli que conté pràcticament tota la càrrega genètica. Aquest s'implanta en l'òvul d'una donant amb el mitocondri no alterat i a partir d'aquí ja es pot fertilitzar i implantar. El mitocondri té el seu propi ADN. Per tant, el nadó tindria ADN del pare i de la mare, però també un 0,1% del de la donant. I aquí comença la polèmica. Per als defensors, ajudaria a 150 parelles a l'any a evitar les malalties mitocondrials, que passen de mares a fills i poden causar danys cerebrals, pèrdua de massa muscular, atacs de cor o ceguesa. A més, el canvi genètic seria permanent, ja que passaria als descendents. Però els detractors creuen que no és una tècnica ètica ni segura.
Un sistema pioner a Espanya, la radiació interna després de l'extirpació d'un càncer de mama, ha estat provada amb èxit a Barcelona. L'Hospital de Bellvitge, l'Hospitalet de Llobregat i l'Institut Català d'Oncologia col·loquen un dispositiu per irradiar el càncer de mama des de l'interior a la zona tumoral un cop ja s'ha extirpat, evitant el 90% dels casos de recidiva. La sessió de radiació dura al voltant de 30 minuts. La nova tècnica permet reduir la toxicitat i les complicacions, a més d'eliminar les dures llargues sessions de la teràpia externa. La qualitat de vida de les pacients és molt millor amb aquest nou fenomen terapèutic, segons els metges especialistes.
La OCU, que és l'Organització de Consumidors i Usuaris, ha denunciat el consum abusiu de fàrmacs anticolesterol. L'organisme considera que els espanyols prenem medicaments per controlar el colesterol de manera excessiva i indiscriminada. Els experts asseguren que medicar-se s'ha convertit en una cosa normal per la majoria de ciutadans amb nivells per sobre del que es recomana. Indiquen que 7 de cada 10 persones amb colesterol prenen estatines per tal de reduir-lo. Una altra dada preocupant que dona la OCU és que en els últims 10 anys el consum d'estatines ha crescut un 442%, cosa que consideren part d'una campanya mercantil molt hàbilment orquestrada, diuen. L'organització informa que tenir el colesterol elevat no és una malaltia i que no sempre cal medicar-se.
Un de cada tres metges alerta que té problemes per tractar els seus pacients amb el virus d'immunodeficiència humana, el VIH, que són immigrants irregulars. Des que la reforma sanitària de l'exministra Ana Mato deixés aquest col·lectiu l'any 2012 sense dret a l'assistència sanitària. La majoria de metges de totes les comunitats autònomes i d'ONGs estan d'acord que aquesta mesura política ha tingut un impacte negatiu en la pràctica assistencial i ha generat profundes diferències arreu de l'Estat. Així ho denuncia la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses.
Una punxada al dit, un mòbil, 15 minutets i el diagnòstic estarà fet. Un grup d'investigadors de Colòmbia, als Estats Units, podríem dir que ha inventat un laboratori clínic pel mòbil. Es tracta d'un accessori que, connectat a un smartphone, és capaç de detectar dues malalties de transmissió sexual, la sífilis i el VIH, en només 15 minuts. Sembla ser que dur aquest dispositiu d'anàlisi sanguínia a la butxaca serà una realitat aviat, ja que els metges ho valoren positivament per controlar la incidència i contagis d'aquestes malalties. Les possibilitats dels telèfons mòbils com a eines sanitàries van a l'alça i suposen grans avenços en la sanitat pública.
I els espanyols consumim el doble de sal del màxim recomanat. La Societat Espanyola d'Hipertensió ha estudiat la ingesta de sal de la població i conclou que prenem 10 grams diaris, mentre que l'Organització Mundial de la Salut n'aconsella un màxim de 5 grams al dia. La presidenta de la societat explica que cal tenir en compte que tots els aliments porten sal, sobretot si són processats, així que no sempre cal afegir-ne als nostres plats. El consum de sal és necessari per al cos, ja que controla la quantitat d'aigua, regula els fluids i ajuda a transmetre els impulsos nerviosos, però el seu excés s'acumula a la sang i provoca que el cor treballi més fortament i produeix hipertensió arterial.
I fins aquí l'Infosalut d'avui. Moltes gràcies, Ignasi Miranda, per acompanyar-nos a l'informatiu del Vademécum, com cada setmana.
Adéu-siau, fins la setmana vinent.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjuandedeu.edu.es.
A Ràdio Estel, Vademécum.
I anem a parlar ara d'hàbits de vida, de plaer i de salut. Perquè prendre una copeta de vi sempre és un plaer. I a més, és un costum molt nostre brindar i celebrar amb vi. Però quins efectes té el consum de vi a la nostra salut? En els últims anys, nombrosos estudis científics han demostrat els beneficis de consumir amb moderació vi negre. De fet, ja hauran sentit segur allò de que els metges recomanen per una bona salut cardiovascular un parell de copetes de vi negre al dia. Què hi ha de cert en tot això? És cert que el vi conté antioxidants que poden prevenir algunes malalties? Avui tenim amb nosaltres a l'especialista en gastronomia, Mònica Ramírez, cap de redacció de la revista Vinos i Restaurantes, perquè ens aclareixi tots els dubtes. Bona tarda, Mònica.
Bona tarda, Eva.
Aviam, Mònica, comencem per la pregunta més important que s'estaran fent tots els oients. Podem considerar el vi realment una beguda saludable?
Bé, abans de començar, s'hauria de deixar clar que el vi és una beguda alcohòlica i que l'alcohol no té cap benefici per la salut. Dit això, sí que és cert que el vi conté polifenols, que és un compost que s'ha demostrat científicament mitjançant diversos estudis que té efectes beneficiosos per la salut. Aquests efectes s'actuarien a la prevenció de malalties cardiovasculars i neurodegeneratives.
Comentes que hi ha diversos estudis. Ens pots citar algun estudi d'aquests científics que demostrin i recolzin els efectes positius del vi?
Sí, hi ha diferents, però bueno, citarem quatre. Primer, el PREMED, perquè és un dels més importants que es fa sobre nutrició i salut a nivell mundial i que es va presentar al Congrés de la Dieta Mediterrània el 2014. Aquest estudi diu que la dieta mediterrània, on també s'inclou l'oli, els cereals integrals, les fruites, les verdures i, sobretot, el vi, són aliments que contenen polifenols i que aquests polifenols són positius per la prevenció de certes malalties. Un altre estudi que també s'ha portat a terme és el que fa el doctor Ramon Estruc de l'Hospital Clínic de Barcelona. Aquest doctor, des del 1994, està fent diferents estudis i, per cert, fa poc li van fer una entrevista a un conegut diari i ell mateix va dir que el consum de vi beneficia la salut sempre i quan es respectin les quantitats si el consum sigui moderat. També hi ha moltes revistes científiques que publiquen estudis. Entre elles tenim, per exemple, la del New England Journal, que va publicar un estudi de gairebé 10 anys d'investigació en el qual s'afirmava que la dieta mediterrània amb el vi inclòs, clar, redueix un 30% el risc de patir malalties cardiovasculars. Mm-hmm. I l'últim estudi, segurament el més conegut, és el que es diu la paradoxa francesa. I és que el 1992 es va demostrar que encara que els francesos portaven una dieta rica en greixos saturats, això vol dir que mengen molts formatges, llets, mantequilles, tot això, doncs tenien una tassa d'infart molt baixa. Si ho comparàvem amb altres poblacions que portaven una dieta similar. Aleshores es van preguntar per què. I van concloure que aquest element diferenciador era el vi. És a dir, que el vi contrarresta els efectes negatius dels greixos saturats en el risc cardiovascular.
Molt bé. O sigui que si ens posem les botes de formatge, podem fer-ho tranquil·lament amb una copeta de vi.
Ah, exacte.
Molt bé. Mònica, abans has comentat que el doctor Struck parla de que la clau en l'efecte beneficiós del vi per la salut està en la quantitat i en el consum moderat. Quina és la quantitat adequada, podríem dir?
A veure, per establir una quantitat adient hauríem de tenir en compte l'alçada, el pes i si som dones o homes. Però per establir uns paràmetres estàndards parlaríem, i sempre referint-nos a un consum moderat, de 30 grams per homes, que això són dos copetes pels homes, sí, i 15 grams per les dones, que és una copa. I, això sí, sempre acompanyat de menjar.
Mentre mengem. Mònica, creus que el vi és convenient per tothom? Tothom pot prendre vi?
Evidentment no, perquè és una beguda alcohòlica i aleshores nens no la poden prendre. Tampoc és recomanable per dones embarassades, per persones que tinguin alguna intolerància a aliments relacionats amb el raïm o fermentats. I, evidentment, si patim alguna malaltia, doncs hem de preguntar al nostre metge.
Hi ha vins que són més saludables que altres?
A veure, tenint en compte que l'efecte positiu del vi es concentra en els polifenols, com hem dit, diríem que el vi negre és el més beneficiós. Per què? Pel seu sistema d'elaboració. Els polifenols, aquest compost, està sobretot a la pell i al pinyol. I aleshores, a l'elaboració del vi negre, aquesta pell i aquest pinyol està molta més estona amb el most, en contacte, que no amb els blancs. Amb la qual sí que és cert que el vi negre seria més saludable que el vi blanc. També és cert que diuen que contra més envellit està el vi, menys polifenols té, amb la qual cosa, contra més jove, més positiu.
Molt bé, així doncs, per gaudir dels efectes antioxidants del vi, hem d'escollir que sigui un vi negre i jove. I, Mònica, últimament estan molt de moda també els vins ecològics, oi?
Sí, fa un parell de setmanes parlaven de la creixent aparició de restaurants i botigues de productes ecològics. Amb el vi passa exactament el mateix, no hi ha cap diferència. Tot el que és ecològic ara mateix està de moda i, de fet, el mercat interior espanyol d'aliments i begudes ecològiques dels últims 10 anys s'ha multiplicat gairebé per 5. A més, cada cop hi ha més bodegues que adapten els seus camps a l'agricultura ecològica i també a Europa cada cop es consumeix més vi ecològic.
I en què es diferencia, perquè ens fem una idea, i els nostres oients ho entenguin, en què es diferencia un vi ecològic de la resta de vins?
Vale. El vi ecològic procedeix de l'agricultura ecològica. Això què vol dir? Doncs que els camps a la vinya s'han seguit una sèrie de paràmetres, com són, per exemple, que sempre es posin adobs orgànics naturals, que són, sobretot, d'origen vegetal, que són restes de propi cultiu, fems d'animals, etc., i que no poden ser minerals. Altres paràmetres que s'ha de seguir a l'agricultura ecològica, doncs no utilitzar cap tractament a la conservació del vi o en el seu embotellament. I, per últim, no utilitzar diòxid de sofre. Els vins ecològics no es diferencien en el sabor o l'olor. Aleshores, no podem diferenciar un vi convencional d'un vi ecològic només per l'olor i a boca, al paladar. El que sí que podem diferenciar-ho és amb un segell que porten a les etiquetes els vins...
L'ampolla.
L'ampolla, exacte, que és un segell en forma de fulla.
Això vol dir que el vi que tenim davant és ecològic.
Ah, exactament.
Val, dius que no es diferencien en el gust, però podríem dir que són més saludables els vins ecològics o no?
Si parlem des del punt de vista de que no s'afegeixen segons quins pesticides i són més naturals, doncs podríem dir que sí.
I per últim, Mònica, com a especialista gastronòmica, ens podries recomanar algun bon lloc amb bon ambient on delectar bons vins a Barcelona?
A veure, els podrien recomanar moltíssims, perquè cada cop s'obren més espais on prendre una copeta de vi i segurament a cada barri hi ha... els nostres oients tenen el seu favorit. De totes més, a mi m'agradaria destacar un, sobretot, que es diu Montvínic, que més que un lloc per prendre vins, és un centre cultural del vi. Què vol dir això? Doncs que a part de prendre una copa, a més de tot arreu del món, podem prendre vi d'Àfrica, d'Estats Units...
Tenen vins de totes les nacionalitats.
D'arreu del món, de totes les zones representatives vinícoles del món. També tenen una biblioteca molt completa amb llibres i revistes relacionades amb el món del vi. Es poden assistir a cates i conferències. I si, per exemple, volem fer una petita bodega a casa, també ens poden assessorar.
Molt bé. Algun altre lloc així de vins a Barcelona?
Podem recomanar per lo cèntric que és la Vinoteca Torres, per exemple, que està a Passeig de Gràcia número 78, i després per comprar dos clàssics a Barcelona, que això ho hem de dir, a Vila Viniteca, al carrer Agullers número 7, i al celler de Gelida, al carrer Vallespir número 65. Aquests dos llocs, a part de comprar vi, porta una trajectòria de molt temps a Barcelona, i es poden assistir a cates i conferències relacionades amb el vi.
Montvínic, no hem comentat on és. Està al carrer Diputació.
Sí, Diputació número 249.
Molt bé. Doncs gràcies per la recomanació i moltes gràcies, Mònica Ramírez, especialista en gastronomia i cap de redacció de la revista Vinos y Restaurantes, per explicar-nos aquesta tarda les qualitats saludables del vi i com consumir-lo de manera adequada.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjuandedeu.edu.es. El Vademecum, llibres que curen, amb Míriam Malagrida.
I acabem el Vademecum d'avui amb la secció Llibres que curen, en què l'editora Míriam Malagrida ens porta cada setmana una nova aposta editorial relacionada amb el món de la salut i la psicologia. Bona tarda, Míriam.
Bona tarda, Eva.
Aquesta setmana ha arribat la neu arreu del territori català i nosaltres ens acostem també al fred. I ho fem a tota velocitat. perquè el llibre que ens portes avui, Míriam, és la biografia del primer pilot olímpic d'esquelet espanyol, l'Ander Mirambell. Al seu llibre, Rompiendo el hielo, Mirambell ens explica les seves aventures com a pilot esportista d'elit i també ens demostra que amb perseverança i treball els somnis es poden fer realitat. Avui parlarem amb l'autor, però abans, Míriam, explica'ns què és exactament l'esqueleton, perquè potser alguns dels nostres oients no estan del tot familiaritzats amb aquest esport.
Doncs, Eva, és un esport d'hivern que forma part del que són els esports de descens en trineu. Es tracta d'una modalitat individual en la que és molt important aconseguir la màxima velocitat possible de sortida en els primers metres de recorregut en els que l'esportista doncs, encara no és sobre el trineu. Després d'aquests metres, el pilot es tomba sobre el trineu bocaterrosa i mirant endavant i baixa per una pista de gel a més de 100 km per hora. És l'esportista qui fa girar el trineu carregant el pes cap a un costat o l'altre. És un esport olímpic i l'Ander Mirambell, com bé has dit, Eva, és el primer i també l'únic esportista espanyol en aquesta modalitat que ha aconseguit competir en els Jocs Olímpics d'hivern. I no ho ha fet una vegada, sinó dues, als Jocs de Vancouver del 2010 i als de Sochi de 2014. I el llibre que avui presentem recull precisament la seva lluita per convertir-se en el primer olímpic en aquesta modalitat.
Una lluita que, imagino, no va ser gens fàcil. Com es converteix algú en el primer olímpic en un esport en el que no hi tenim cap tradició al nostre país?
Doncs, com bé dius, Eva, no és gens fàcil. L'Ander havia estat jugador de futbol i després va ser atleta, però una casualitat de la vida el va fer provar l'esqueleton. Des de gairebé els inicis de provar-ho, va tenir clar que ell doncs, s'hi volia dedicar, però aquí també van començar els problemes. Al nostre país no hi ha, evidentment, circuits, ni tampoc hi ha una federació, i ell ni tan sols tenia doncs, l'equipament bàsic necessari. Pel complir el seu somni havia de començar literalment de zero i només comptava amb el seu enginy i la seva voluntat per aconseguir-ho. Però aquestes qualitats que ell té eren tan fortes que va poder vèncer totes les dificultats. I només posaré un exemple del que va arribar a fer perquè el llibre es ple d'aquests exemples i molts són molt divertits. Com que no tenia doncs, diners als inicis per comprar l'equipament, va utilitzar una porta de fusta amb rodes de patinet com a trineu i unes bambes amb un ratllador de formatge enganxat a la sola per substituir el calçat reglamentari.
Molt apanyat, eh? El llibre és, doncs, a més d'una biografia, un exemple de superació i de lluita per aconseguir els nostres somnis, no?
Sí, Eva, és exactament això i precisament per aquest motiu doncs, parlem avui al programa del llibre, perquè no és ben bé un llibre de salut. I tampoc és un llibre d'esport pròpiament. Per mi és una invitació doncs, a creure en els nostres somnis, per més inassolibles que puguin semblar, i a superar els reptes que dia a dia suposa el fet de complir els nostres objectius. És un llibre que demostra que mai val la pena rendir-se i que els obstacles, doncs, que més que problemes, poden ser oportunitats per fer-nos més forts. El recomano molt a totes les persones que, més enllà doncs, de tenir curiositat per aquest esport bastant curiós, doncs, necessitin una bona dosi d'energia positiva per creure en ells mateixos.
Creure en nosaltres mateixos i en els nostres somnis. Això és el que ens ensenya el llibre Rompiendo el hielo. I aquesta tarda tenim amb nosaltres l'autor del llibre, l'Ander Mirambell. L'Ander és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i màster en Gestió i Direcció d'Instal·lacions Esportives, a més de ser el primer pilot, com hem dit, d'esqueleton espanyol en arribar als Jocs Olímpics. Avui ens acompanya des d'Innsbruck, Àustria, ja que es troba en plena temporada. Bona tarda, Ander.
Hola, bona tarda, Eva.
Bona tarda, Ander. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Ho hem dit ja diverses vegades. Igualment. Ets el primer pilot espanyol d'esqueleton en arribar a ser olímpic. Què va suposar per tu realitzar aquest somni?
Bueno, de fet, el més bonic i potser el més trist és quan arriba a aconseguir el somni, perquè s'acaba i has arribat a la línia de meta i aconsegueixes, però sobretot el més bonic és la lluita, l'esforç dels 4 anys per intentar o creure que pots arribar a aconseguir el somni i de cop i volta allà, no? Van ser 4 anys molt durs, 4 anys on vaig passar dues vegades pel quiròfan, on vaig plorar molt, on vaig trobar sol i on vaig recolzar-me molt amb la família. I el fet d'aquell dia que la línia meta la cua i poder compartir-ho amb gent que estimo, doncs, va ser màgic, no? Però sobretot em queda una lluita del dia a dia i moments que creus que no pots aconseguir el somni i moments que no fas energia perquè veus que estàs més a prop.
El teu llibre ens convida doncs, a realitzar els somnis i tu has fet realitat el teu. En aquesta lluita, quins han estat els obstacles més difícils de superar?
Bueno, jo crec que el més difícil és la comprensió o tenir recursos, no? És a dir, poder parlar amb el departament oficial, tenir recursos, intentar lluitar contra coses que no depenen de tu, i això crec que és el més dur, no? Perquè tu que depèn de tu, si t'equivoques, ho pots corregir, ho pots fer millor, però quan no depèn de tu, ja sigui una decisió institucional, ja sigui tema material, ja sigui tema econòmic, perquè no tens diners i t'has de buscar la vida, doncs aquestes poden ser les més dures, però això és positiu perquè et fa més fort, et fa entendre les coses d'una altra forma i sobretot et fa valorar que cada oportunitat i cada resultat era més positiu perquè t'havia costat el doble.
Se sent una mica malament perquè estem en directe des d'Àustria. Una pregunta més. Com es prepara psicològicament un esportista d'èlit?
Bueno, psicològicament hi ha moltes fórmules, no? Avui dia hi ha coaches, hi ha psicòlegs. A mi m'han de llegir llibres de psicologia, també. Jo crec que cadascú ha trobat el seu camí. No hi ha una fórmula màgica. El que sí que m'agradaria dir que cadascú ha de trobar la seva fórmula per poder entrenar i, sobretot, buscar el seu manual, no? Anar creant aquest diari dia a dia i veure quins són els seus punts febles i els seus punts forts, no? En el cas, doncs, bueno, haig de ser més fred, m'agrada molt treballar la visualització, m'agrada molt tindre un pla A, un pla B i un pla C, és a dir, hi ha tots els recursos que crec que són importants i sobretot escoltar i aprendre de les més persones, sigui a través d'un llibre o sigui a través de psicòlegs o coaches, perquè al cap i a la fi aquesta gent et dona eines per poder aprendre i millorar.
I, Ander, una última pregunta. Què t'ha ensenyat l'esport que puguis aplicar a la teva vida personal?
Bueno, jo crec que els esportistes, quan més professionals som, tenim la sort de viure una microvida dintre d'una altra vida, no? La meva vida com a esportista és una vida de 10 o 12 anys, tindrà aquests 10 anys, doncs et passa el mateix que et succeeix a la vida normal, no? Creixes, ets un adolescent, madures, i t'acabes retirant, no?, com la mort. Jo crec que aquesta microvida que estic vivint a l'esport t'ensenya molt perquè el dia demà estigui preparat per altres reptes, no? I si parléssim d'algú més específic, doncs possiblement el tema de la superació, la constància, no rendir-te mai, el fet de creure que pot sortir bé a pesar de que ho hagis tot negre. Jo crec que aquest ADN que se'ns inculca als esportistes per poder-ho aplicar a la competició l'hem d'utilitzar el dia demà quan no siguem esportistes.
I abans de despedir-nos, Ander, com t'està anant la temporada?
Sí. Bueno, aquesta temporada és tan difícil. De moment, a la pretemporada vaig trencar la clavícula. Quan estava entrenant, em van tindre que operar d'urgències, vam perdre un mes. Hem tingut que canviar la forma de pilotar el trineu perquè al portar la placa a la clavícula doncs, no està còmode com agafar el trineu. Llavors ens hem adaptat i durant aquesta temporada doncs, hem tingut molts problemes amb el trineu. Una de les carreres va tenir un accident bastant important, però va ser capaç d'arribar a la línia meta. I de moment està sent una temporada molt accidentada. No? Tot i així, queden aquesta carrera del dissabte a Innsbruck, una altra Sochi la setmana següent amb diumenge i el Campionat del Món. Crec que ara ve el moment més important de la temporada, que va d'apretar i treure'ns aquest mal gust que hem tingut fins ara. Tot i així, em quedo amb el 14è d'Europa absolut i amb les bones sensacions, sobretot amb entrenament, perquè som molt més competitius que mai.
Una temporada molt accidentada, perquè ens has explicat, però bueno, et veiem amb molta força. Ander Mirambell, el primer pilot d'esqueleton espanyol en arribar als Jocs Olímpics i autor del llibre Rompiendo el Hielo. Moltes gràcies per atendre'ns des d'Àustria i molts ànims per complir amb els teus objectius com estàs fent fins ara.
Moltes gràcies i sobretot que la gent continuï somiant perquè és l'únic que tenim en aquesta vida.
Molt bé, gràcies, Ander. I moltes gràcies, Míriam Malagrida, per haver-nos presentat aquest llibre que ens descobreix l'esforç per la superació, en aquest cas, en el món de l'esport. Ens veiem la setmana vinent amb una altra obra literària.
Gràcies a vosaltres.
I ens acomiadem del Vademécum esperant que els hagi agradat estar amb nosaltres aquesta mitja horeta, com cada dijous, amb Mario Ramírez, al control de so, i qui els parla, Eva Caballero. Que acabin de passar una bona tarda. Salut.
Ràdio Estel.
un minut i mig i seran 6:45 de la tarda. Salutacions novament del Mario Ramírez a les vies de so i també de la Blanca Aranyó i la Cesca Gasull a la producció, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ara connectarem amb la Basílica de Santa Maria de Montserrat per oferir-vos des d'allà, com cada dia a aquesta hora, la pregària de vespres. En acabar, entre 7:45 i 8:15 aproximadament, donarem pas al temps d'anàlisi de l'actualitat amb un resum informatiu previ. Avui ens acompanyaran a la tertúlia, en el mirador de l'actualitat, l'advocat Xavier Puigdollers i la consultora de comunicació Mònica Costa. Us acompanyarem en aquesta estona de tertúlia fins a les 8 del vespre.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Us oferim en directe la pregària de vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.